Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Ahir a aquesta hora es tractava de posar sobre la taula les manifestacions de la Porta i de començar a opinar en calent, i avui toca ja, amb més temps per pair-les i analitzar-les, toca valorar. Crec que la Porta va aconseguir algun dels objectius que es marcava, com per exemple manifestar rotundament que el Barça no ha comès frau esportiu, que no ha comprat àrbitres, missatge bàsicament dirigit a la UEFA per tal d'intentar frenar una possible sanció, i va aconseguir sobre tot amb el furibund atac al Real Madrid desviar l'atenció del realment substancial i activar aquesta fricció que tantes passions aixeca entre el Barça i el Real Madrid. I si ja després el Real Madrid entra al trap amb el vídeo famós, doncs millor que millor, perquè ja a les últimes hores s'està parlant sobretot d'això, de Franco, del règim. Hem entrat al joc de l'Itú més i fins i tot ha intervingut el govern català, que ha demanat la retirada del vídeo. Tot plegat molt fangós, molt ranci i gens edificant. I mentretant, ja no es parla del realment important, que és que la gran pregunta, per què el Barça va pagar durant tant de temps al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, aquesta pregunta continua sense resposta, bàsicament perquè la Porta no la podia contestar sense comprometre o el club o els presidents implicats. Perquè aquesta pregunta només hi ha dues respostes possibles: o perquè has intentat influir d'alguna manera en els àrbitres, o perquè has utilitzat la figura de Negreira per treure diners del club i que retornessin vés a saber a on. De seguida estem amb el dia després i les repercussions de la compareixença d'ahir de la Porta. També l'Helena Condis ens portarà alguna novetat en els futurs de Busquets i de Leo Messi que poden estar relacionats. Avui hi ha Lliga de Campions. Avui coneixerem els dos primers semifinalistes de la Champions. Tenim Chelsea-Real Madrid amb 2-0 pel Madrid del partit d'anada, i tenim també Nàpols-Milan amb 1-0 pel Milan de l'anada. Tenim tiempo de juego a la COPE a partir de 8:45 del vespre. A l'Espanyol, que prepara la final de divendres contra el Cádiz, al Girona presenten al·legacions al partit de sanció que li cau al Tati Castellanos per acumulació de targetes. En bàsquet, sortosament, al final la lesió del blaugrana Abrines no és tan greu com semblava. Té un esguince al turmell, de moment espera el partit de demà a Granada i veurem com evoluciona. En handbol tenim cita important, la tornada dels quarts de final de la EHF entre el Flensburg i el Granollers. Els alemanys porten un gol d'avantatge de l'anada, 30-31. Està molt difícil pel marcador i pel potencial dels alemanys, però s'ha de jugar. I en tenis, Godó, avui dia important perquè debuta Carlos Alcaraz. Estem al tenis Barcelona amb el Juan Arias. Juan, endavant, bona tarda.
Buenas tardes, Mayor, y de momento mala participación de los tenistas españoles. Los tres que estaban en liza han caído eliminados: Verdasco, Munar y el catalán de Mataró, Albert Ramos. Se han clasificado Casper Ruud, número 4 del mundo, también el argentino Schwarman. Ahora mismo en la pista central, empate a 4 juegos dentro del primer set de Feliciano López, que se despedirá cuando pierda del torneo de Godó, se despedirá del torneo barcelonés. Además, después de este partido, Carlos Alcaraz, el vigente campeón, se enfrentará contra el portugués Nuno Gómez. En caso de victoria, el tenista murciano jugará contra el vencedor del partido que cierra la jornada en la pista central entre Bernabé Zapata y Roberto Bautista.
Perfecte, després tornem al tenis Barcelona. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Miguel Rico, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si ha aconseguit Joan Laporta desviar l'atenció del cas Negreira. Heu votat que sí al 49%, que no al 51%. En clau espanyol, us preguntem si l'Espanyol guanya el Cádiz, se salvarà? Creieu que sí, lleugera majoria, 56%, que no, el 44%. I en clau Girona, es poden superar els 51 punts de la temporada 17-18? Creieu que sí, el 40%, que no, el 60%. Marc Pérez està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para...
Comencem i anem amb el dia després i les repercussions de la compareixença de Joan Laporta ahir. Dues hores de compareixença, de roda de premsa, però hi ha una frase que és aquesta que està marcant el dia després.
En aquest club és el Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim. Per què? Per la seva proximitat al poder polític, al poder econòmic, al poder esportiu. Home, crec que val la pena recordar que durant 7 dècades la majoria dels presidents dels comitès d'àrbitres amb les seves diferents denominacions han estat gairebé de forma ininterrompuda o ex-socis del Real Madrid, o ex-jugadors del Real Madrid, o ex-directius. Clar, que aquest club es personi i alegui que se sent perjudicat esportivament en el període millor de la història del Futbol Club Barcelona, home, em sembla un exercici de cinisme sense precedents.
És el dur atac de Laporta al Real Madrid. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Real Madrid semblava en un principi que no reaccionaria a aquestes declaracions, a aquestes paraules de Laporta, però al final sí ho va fer en format vídeo.
Sí, en realitat és el seu particular comunicat oficial, perquè no surt, és veritat, el president Florentino Pérez davant dels mitjans, no fan comunicat oficial, però utilitzen...
Laporta dona la cara, Florentino ho fa d'una altra manera.
Això és veritat.
Des de l'ombra.
Sí, això és veritat, i a més el Real Madrid, com ha utilitzat, i hem comentat aquí alguna vegada, Real Madrid Televisió, per carregar contra els àrbits, ara han utilitzat la seva xarxa social Twitter, on tenen gairebé 50 milions de seguidors, per penjar un vídeo de 4 minuts i mig amb imatges a l'inici de la roda de premsa de Joan Laporta, quan els acusa de ser l'equip del règim, afavorits pels àrbits durant 7 dècades, 70 anys, i després passen a unes imatges del Nodo, on posen la inauguració del Camp Nou per part de tota la plana política i eclesiàstica del franquisme. També diuen el franquisme va salvar en 3 ocasions econòmicament al Futbol Club Barcelona, i acaben amb unes imatges i unes imatges de recurs i unes declaracions de Bernabéu explicant que el Real Madrid no és un club franquista. Aquest és el fragment i el vídeo que ha penjat el Real Madrid carregant contra el Barça.
També vull fer una referència a l'hora de concluir a la compareixença en el judici d'un club favorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Per les raons que sigui, però ha estat, ho sabem tots, favorit per les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim.
El ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona.
Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice.
Doncs aquest vídeo han respost al moment donant suport Arbeloa, Marcelo, jugadors mítics del Real Madrid, i també Iker Casillas, una llegenda blanca.
Sí, sí, no es parla d'una altra cosa a les últimes hores que d'aquest vídeo del Real Madrid. Ha generat tant de debat que fins i tot ha generat, Víctor, la reacció del govern de Catalunya.
Avui tenien la tradicional roda de premsa després dels acords de govern. De fet, estaven parlant de la comissió de la sequera, imagineu. Doncs allà li han preguntat a la portaveu del govern, Patricia Plaja, en 2 ocasions sobre aquest vídeo, sobre el vídeo del Real Madrid. Això responen des del govern de la Generalitat.
Li puc dir en nom del govern que,
aquest vídeo que difós el Real Madrid és una manipulació de la història tan burda que sembla de manual. De fet, és una fake news indecent, i el pitjor de tot és que no ve d'un usuari en particular. Per tant, li hem de donar la importància que té, i no és poca, perquè és molt preocupant, és una irresponsabilitat, i a més, és una ofensa i un insult als milers de persones que van patir el règim franquista. També el Futbol Club de Barcelona, començant, o sense anar més lluny, pel seu propi president, el president de l'època, Josep Sunyol, que va ser afusellat pel règim, i potser a Madrid no ho recorden. Estaria bé que el Real Madrid retirés el vídeo i que demanés disculpes per haver traspassat una línia vermella.
Doncs ja estem tots en el fregau, també la política. Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
El Barça del vídeo no ha dit res.
Des del gabinet de presidència, el que deien ahir quan li preguntàvem si hi hauria alguna reacció, el que ens contestaven a la cadena COP és que no farien cap valoració pública, que el vídeo ja és ridícul per si sol, pel contingut que planteja, que és lamentable, que no volen entrar ni a valorar-lo ni a parlar-ne, que la història parla per si sola, que la història és la que és. Afegeixen que el que més greu els hi sap és la imatge on es veuen els jugadors del Barça amb la salutació franquista, perquè era obligada, era això o càstig o sanció, i que també diuen del cas Di Stéfano, els ajuts arbitrals, els favors del Bernabéu, etc. No en diuen res, que deuen estar molt desesperats a Madrid.
Un dels objectius de Laporta, dels atacs de Laporta ahir, va ser el Real Madrid. L'altre, Víctor, va ser Javier Tebas, que parla cada moment, però és curiós, no ha dit res en les hores posteriors a les declaracions de Laporta.
Sí, estem l'Helena i jo mirant el Twitter de Javier Tebas.
Deu ser un rècord de silenci.
Incontinència. Sí.
I tenim activades fins i tot notificacions a Javier Tebas per si apareix, però no diu res Javier Tebas, i és estrany perquè sempre que l'ataquen respon i no triga molt, amb tuits fins i tot que s'escriuen ràpid, amb faltes d'ortografia, sense comes, però respon sempre. No ha respost aquesta vegada a Javier Tebas, però demà veurà Joan Laporta, perquè va a l'Assemblea de la Lliga, comença a les 11 del matí, estarà el president del Futbol Club Barcelona en aquesta assemblea davant de tots els seus homòlegs de la resta de club, menys, en principi, Florentino Pérez, que no hi serà, però enviaran un delegat del Real Madrid. Però allà es veurà amb Joan Laporta i veurem què coneixem demà durant tot el matí d'aquesta assemblea, i a veure què passa.
A més, té morbo, perquè ahir va dir Laporta que li sabia greu que alguns dels seus homòlegs no l'hagin trucat després de que esclatés el cas Negreiras, personessin tots en l'acusació particular, i els hi veurà la cara, donarà les seves explicacions, defensarà el Barça i també retrobarà amb Tebas, que si ho recordes, Víctor, va dir que no parlaven des del mes de novembre.
Sí, sí.
I no han tornat a tenir comunicació. Per tant, demà Laporta trencarà el cel amb molta gent.
Té molt de morbo l'assemblea.
I està per Madrid, el president del Barça.
Està a Madrid, sí, està a Madrid avui.
Està molt a prop de la COPE, està dinant a un restaurant mexicà que està a prop de la nostra emissora. I bé, suposem que està preparant ja el que dirà demà l'assemblea.
Laporta i el club van quedar satisfets, no, Helena, de la compareixença?
Sí, sí, més que satisfets, en deien veus de la directiva. Després d'aquestes dues hores de compareixença de Joan Laporta, el van felicitar els seus directius, els seus homes de pes, personalment, i n'hi havia uns 60 entre directius, executius, gent de control intern del Barça, també advocats de dins del club i externs que han contractat per estudiar i analitzar tot el cas Negreira, i després està tan content que se'n va anar directe al Godó per assistir al dinar de gala amb el Banc Sabadell, que és el patrocinador principal del torneig de tennis. Va estar dinant, la gent que el va veure somrient, molt content, i de Barcelona, pont aeri, cap a Madrid, i avui disfrutant de l'oci de la capital, preparant-se ja per demà per aquesta assemblea de la Lliga, on haurà de tornar a treure la seva cara més beligerant i defensar el Barça davant de tots els clubs espanyols, davant dels que tots li han demanat explicacions, també davant dels jutjats per aquest cas Negreira.
Molt bé. Víctor, gràcies, eh?
Gràcies.
De seguida li preguntem què li va semblar la compareixença de Laporta a Jordi Medina, líder d'Un Crit Valent, que, com sabeu, és el grup de socis que s'ha personat també a la causa.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 20, doncs tinc el Jordi Medina d'Un Crit Valent. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Bona tarda. Escolta, abans d'entrar en matèria, esteu ja personats a la causa, Jordi, o què?
Estem, hem tramitat la petició de personació, per tant, estem personats, però subjectes a l'admissió per part del jutge, que ara no s'ha presentat, encara no s'ha pronunciat al respecte, ni nostra ni d'altres acusacions particulars, cosa que es pot resoldre en dies, es pot resoldre, doncs no sabem quan, però el que vam dir que faríem, ho vam fer, que va ser l'escrit de personació, juntament amb la documental necessària, bueno, està presentat al jutjat.
Quants socis s'han adherit a la iniciativa al final, Jordi?
Pues mira, en total es van adherir 85.
Ah.
La qual cosa, bueno, jo m'ho esperava, però em va semblar, diguem, una adhesió escassa, la veritat. Un tema tant d'interès i tant d'opinió, i que tothom opina, i que tothom xerra, i que tothom... les xarxes socials van plenes, bueno, quan es fa una iniciativa per dir, escolta, hi ha un grup de socis que volen entrar en escena bàsicament per defensar en nom de socis, i sempre subratllo en nom de socis, no dels socis, perquè això serien tots, evidentment això és impossible,
sí.
Val? Però sí, en nom de socis, per defensar la honorabilitat i la reputació del club, vaja, en aquest sentit una mica decebut, però bueno, és que estem d'alguna manera, i no vull filosofar, però bueno, estem una mica en una societat que tothom xerra i tothom opina i tothom raja i tothom diu la seva per xarxes socials.
Però després bueno, costa implicar-se.
Però després, a l'hora de moure una miqueta, molt poc, perquè evidentment tota la tasca l'hem assumit nosaltres, i en el meu cas com a advocat jo mateix, bueno, penses, sí, mira, però... després, bueno, mullar-se el cul ja costa.
Total,
era fer un e-mail, simplement un e-mail dient m'adhereixo, ja està el meu nom i el meu número de carnet de soci. Bueno, massa feina.
Jordi, què et va semblar ahir la compareixença del president?
Mira, Joan, em va semblar moltes coses. Previsible. Evidentment, va passar l'atac, com ja era previsible, no va admetre res, cap mena de disculpa, no de disculpa, sinó de una mínima...
Autocrítica.
Una mínima autocrítica de dir, bueno, això no és el que sembla, i jo estic segur que no és el que sembla, seguríssim, Barça, estic segur, i ho dic, i ho diré, estic segur que no ha comprat cap partit, ni ha comprat cap àrbitre, ni ho podran demostrar, i per tant no hi ha causa penal, però el dany reputacional, evidentment, ja està fet, i per descomptat, magnificat, tant com sigui possible. Bueno, ell va passar, per una banda, va passar l'atac contra Tebas, bàsicament, però també contra el Real Madrid, això després ha generat molta cua, molta controvèrsia, i per altra banda, doncs, bueno, amb un cert victimisme, no de dir, bueno, com que som catalans i no sé què i tal... i representem el que representem, que això és cert, i és així, i ha de ser així, doncs, bueno, van per nosaltres i tal i qual, no? Insisteixo, jo la via penal considero i vull considerar que no hi haurà una sentència condemnatòria cap al club. Altre tema és que algú començant per Enrique Negreira, s'hagi fotut calés a la butxaca, per molt que diguin que els contractes, que els pagaments, que les factures, que tal, donant carta de naturalesa en aquest contracte i en aquests imports tan desmesurats a canvi de tan poca cosa, plantejant el Barça com a víctima tant d'un possible engany, que potser sí, com, evidentment, de tota la campanya que està patint i que ha patit i que patirà.
Perquè aquí es tractava, bàsicament, Jordi, d'intentar respondre o trobar respostes a la gran pregunta, que és per què el Barça va pagar durant tant de temps tants diners al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. I ja deien començar el programa que aquesta resposta o aquesta pregunta continua sense resposta, bàsicament perquè la Porta no podia contestar això.
No,
sense
no
fer-se mal, sense fer-se mal.
Clar, aviam, jo crec que independentment d'estar més o menys conforme amb el relat i més o menys conforme amb l'exposició, que per cert ha trigat 2 mesos, segurament el president ahir no podia fer altra cosa. Segurament no podia fer altra cosa que defensar-se i que atacar i que plantejar el club com a víctima, que, insisteixo, pot ser que ho sigui, i de fet ho està sent, perquè la cosa es va magnificant. De la sospita de corrupció, bueno, ara hem passat ja amb una guerra absolutament oberta, històrica, per altra banda, amb el Madrid, no? Vull dir, ara ja és un tema de a veure qui era més franquista,
sí, sí, sí.
Ja és el colmo, això. Ja és...
Sí, però això ens desvia una mica del tema principal.
Sí, cert. Clar, clar. Jo crec que va fer el que havia de fer o no podia fer res més. El que passa és que ja coneixem, diguem, la posada en escena del president Laporta. Aleshores, diguem, ja ha sigut un home prudent a l'hora de manifestar-se. I va decidir tirar amb bala contra Tebas, va ser molt prudent amb Ceferín.
Clar, és que aquí segurament el que més por fa al club a mig o curt termini és la sanció de la UEFA, clar.
Home, clar, per descomptat. Clar, perquè saben que la UEFA, de manera, bueno, poc lícita, bueno, pot prendre en el seu negoci les decisions que vulgui sobre els seus participants. I, per tant, bueno, et fotem fora perquè sí, o et deixem fora perquè sí. Bueno, evidentment, si hi ha un procés judicial obert, per descomptat s'ha de respectar, i s'ha de respectar per descomptar la presumpció d'innocència, però és el que més por fa. S'atreveix més amb el Tebas, amb el qual la guerra està totalment oberta, i ha posat, i com molt bé dius, bueno, pues, desviant el tiro cap al Madrid, pues, clar, ara es produeix un debat al qual ja ens n'anem al franquisme i ens fotem a parlar, que si a l'any 39, que si no sé què, que si no sé quantos, que si el Di Stéfano, que si les medalles que li van donar, que li van treure, que si la construcció del Camp Nou, que si la requalificació de les Corts... Bueno, a partir d'aquí podem reobrir la història del Barça i del Madrid i de les relacions entre el Barça i el Madrid dels últims 75 o 80 anys, ens hi podem passar, bueno, la vida.
Sí, ja no queda més remei que esperar a que arrenqui el judici, que la justícia faci la seva feina, i a veure si aquesta gran pregunta que continua sense resposta, doncs a través de la investigació judicial obtenim alguna resposta clara o convincent, no, Jordi?
En aquest nivell no hi ha altra, per descomptar la polèmica, tot i que penso que a poc s'anirà apaivagant una mica, perquè això també, com sempre, és el suflé, ¿vale? Però... Bueno, ara s'ha reobert aquesta nova polèmica entre Barça, Madrid, el règim, els règims. Clar, al final de tot hi ha una instrucció, la instrucció s'haurà de seguir, s'hauran de practicar les diligències, s'hauran de practicar totes les proves documentals, testificals, etc, fins que el jutjat 1 d'instrucció de Barcelona tanqui la instrucció i ho passi a un jutjat penal o no, perquè se celebri un judici que pot ser d'aquí anys.
Sí, sí.
Per tant, aquest tema va per llarg, però sí, per part meva, a part de les polèmiques i de les opinions i tal, doncs, evidentment, per mi el tema se circumscriu a aquest procediment que hi ha encara molta teca per tallar.
Molt bé. Anirem seguint el procés. Jordi, gràcies per atendre'ns i una abraçada. Fins una altra, eh?
A vosaltres, gràcies, Joan. Una abraçada.
Avui s'havia d'anar al quiosc. Gil, bona tarda.
Bona tarda, Vallori. D'aquí, d'allà, a quin quiosc?
I de Cullà. D'aquí, d'allà i de Cullà. A veure, el quiosco d'aquí com el tenim?
Va, mira, si compres Mundo Deportivo, portada, con uñas y dientes, gran foto de la Porta i 6 destacats de la compareixença del president del Barça. Tebas irresponsable, el cinisme del Madrid, etc. Si entres en zona d'opinió, Santi Noia titula el seu editorial un discurs convincent. Compres a l'esport. El Barça és innocente. Gran cos de lletra, foto de la porta, 8 highlights de la compareixença del president del Barça. Lluís Mascaró, zona d'opinió. Seguiran acusando al Barça de comprar árbitros, aunque sea mentira. Si anem als generalistes, la cosa ja canvia una mica. La
Més
Vanguardia.
Crítics, eh?
Sí. Mira, la Vanguardia. La porta se defiende atacando. Joaquín Luna. Es un truco mezclar al Madrid en la chapuza del tema Negreira. Joan Jupallàs, la porta toma el traje de populista para dejar largas parrafadas que justifican lo injustificable. En el periódico, la porta trata que la UEFA sea indulgente. Y Emilio Pérez de Rozas, ahora le podrás preguntar, la porta mira el dedo en lugar de la luna en un discurso más incendiario que clarificador. Y tens un altre extrem, el punt. La porta denuncia una trama contra el Barça. Ara, la porta no aconseguiran destruir-nos.
Això aquí, allà.
Allà, a la Capi, eh? A prop de la Cibeles. Marca. Evidentment, el tema del dia a Madrid és el Chelsea-Real Madrid, però a la part de dalt de la portada destaca la frase de la porta al Marca: durante 70 anys ha sido el equipo del régimen. Diuen que la relació Barça-Madrid passa a ser més que tensa. As, la porta remete contra el Madrid, la portada pel Chelsea-Madrid. Relaño, Alfredo Relaño escriu: la porta ofrece un clavo ardiendo a sus convencidos. En el País, la porta justifica los pagos a Negreira en los informes de su hijo. Y diu Ramón Besa, o escriu millor dit, lo inexplicable no tiene explicación. En el Mundo, la porta incapaz de justificar el pago de 7,5 milions. A Negreira analitza el llenguatge gestual de la porta, on diu que hi ha moments d'alta sudoració, la qual cosa seria rastre de que la porta estaria mentint. 4 cajas como barricada. I en ABC, la porta se abona al victimismo por el escándalo Negreira. El Barça és el equipo del règim socialista, en un altre apartat d'aquest diari, i escriu Salvador Sostres: no dio ninguna explicación creíble.
I a la premsa internacional es fan molt de ressò o poc?
No, més aviat la cosa freda. A França, com que estem al costat, sí li donen una miqueta més de bola al tema. L'equip destaca la gran campanya de difamació contra el Barça que firma Joan Laporta, mentre que Le Parisien parla d'escàndol arbitral al voltant del Futbol Club Barcelona. Perquè facis una idea, a Itàlia, la Gazzetta li dona el mateix tractament a la compareixença de Laporta que a uns incidents a un partit a Colòmbia entre l'Atlético Nacional i el Cali. Tuttosport parla d'un dur atac al Real Madrid per part de Laporta i a Bild s'ho fan venir pel seu cantó. Lewandowski tindrà que volver a deixar el Barça? Es pregunten al diari alemany. De Sun parla de la transferència de Leo Messi del Paris Saint-Germain al Futbol Club Barcelona, i en Olé dicen que Laporta pasó del optimismo por Messi al palo al Madrid por el caso Negreira.
Així ve la premsa del dia, aquí, allà, a Cullà. Ara a l'Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, el focus desenfocat. Encara estic buscant la millor imatge i de moment les imatges són borroses. Vull enfocar i em surt encara la porta borrós traient el nas. I em surt també fins i tot el Franco molt borrós, més borrós encara. I no em surt ni Tebas ni Florentino, que prefereixen no respondre, Tebas a l'espera de l'assemblea de la Lliga de demà, i Florentino a la llotja de Stamford Bridge aquesta nit lluint segurament l'accés a les semifinals de la Champions. També em surt desenfocada la figura d'Enríquez Negreira, que ha disposat de 7.300.000 euros al seu compte corrent entre el 2001 i el 2018. Un professor universitari, per exemple, va cobrar en el mateix període de 18 anys 781.000 euros bruts, sense comentaris. I a mesura que passen les hores, les imatges es van aclarint i ja tenen una alta definició. Les lones de la UEFA aquesta nit amb l'himne de la Champions de fons a Londres i Nàpols. Chelsea-Real Madrid, Stamford Bridge i Napoli-Milan a l'estadi Diego Armando Maradona. Aquestes sí que són imatges potents d'alta definició.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida parlem de la Champions, però abans, Helena, ens volies explicar alguna cosa, donar algun detall dels futurs de Busquets i Messi que poden estar relacionats, eh?
Sí, perquè hem d'anar fent F5, pel futur de Busquets i el que em reconeixen tant des de l'entorn del capità com des de l'àrea esportiva del Barça és que el futur de Busquets està estretament lligat amb el de Messi. Tenen aquesta idea romàntica de retrobar-se al Barça la temporada que ve. Per això Busquets continua demanant temps, no té pressa per decidir, no té por, em deien tampoc a l'hora de decidir el seu futur, perquè ell està pendent de Messi, vol esperar a saber si finalment l'argentí acaba venint al Barça, perquè en cas de que sigui així, en cas de que es compleixi el desig que ara té Leo Messi, Busquets també es quedaria un any més. I em donen un detall de les dues parts, que és que els consta que per Messi podrien haver, si hi ha ventes, sempre i quan hi hagi sortides, hi podria haver uns 18 milions d'euros bruts, que és més o menys el que
seria l'oferta que el Barça li faria a Messi.
Sí, si poden baixar el marge salarial perquè hi ha sortides, també em diuen, i això és molt important de remarcar, des de l'àrea esportiva, que abans de fitxar ningú, encara que sigui lliure,
ja,
han de inscriure a Gavi i Araujo, que són la prioritat pel talent i perquè tenen un valor molt alt al mercat, i volen tancar, evidentment, també la renovació de Valde, que estan convençuts de que es podrà fer abans de que acabi la temporada. Em parlaven d'una muntanya de problemes, que a més s'ha accentuat després d'aquesta actitud tan beligerant de Laporta amb Javier Tebas, i veurem com ho acaba gestionant Mateu Alemany amb Jordi Cruyff. També el que comenten des del club és que no només és un problema de fair play de la primera plantilla, sinó que també de despeses generals que hi ha al Barça, que han de retallar, començant pel president i pels seus executius de la directiva.
Està tot molt complicat, sí. Condis, bona informació, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Anem a la Champions. Tenim avui aquest Chelsea-Real Madrid. Estem a Londres amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, que un 2-0 es un marcador muy favorable, está muy bien la ventaja, pero hay que rematarlo, eso.
Está claro, no hay que confiarse, aunque la eliminatoria está encarrilada. Probablemente el Chelsea debió marcharse del Bernabéu con algún gol más encajado, pero la ventaja es buena y hay que rematar la faena. La situación es idéntica al partido de ida en cuanto a novedades deportivas. La única baja es la del lesionado Mendy, y lo más probable, salvo sorpresa mayúscula, yo creo que ya ha encontrado a Ancelotti a su once de gala, aunque no quiere reconocerlo, porque la verdad es que la unidad B también está respondiendo. Pero vamos, salvo sorpresa mayúscula, el equipo va a ser el mismo que la ida. Hay dos jugadores que están apercibidos, Carvajal y Militao. Si el Madrid se clasifica y juega las semifinales y vieran una cartulina amarilla esta noche, recordemos que pita el italiano Daniele Orsato, pues se perdería en ese hipotético partido de ida de semifinales.
Sí, es el once que ha elegido Ancelotti para los últimos grandes partidos, ¿no?
Sí, ya no chirría ver a Camavinga de lateral izquierdo, porque la verdad es que está cumpliendo, y que luego también muchas veces cuando el equipo tiene el balón se convierte en otro centrocampista, pero vamos, ya. Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga, Kroos de 5 junto con Modric y Valverde en los interiores, y arriba Rodrigo a un costado, Vinicius al otro y Benzema, que marcó aquí un hat-trick el año pasado en Stamford Bridge, sería el delantero centro.
¿Qué ambiente se detecta ahí? ¿Ahí en Inglaterra la gente del Chelsea confía en la remontada o dan por hecho que se va a clasificar el Madrid? Miguel Ángel, ¿qué palpas?
Bueno, hombre, yo creo que no tienen mucha esperanza, pero hay que poner toda la carne en el asador. Ya sabes cómo están en la Premier, muy lejos de los puestos europeos, con un nuevo entrenador desde hace unos días, y hay que intentarlo. Recordemos que con respecto al Bernabéu, Chilwell, el que fue lateral izquierdo, está sancionado, fue expulsado. Koulibaly se lesionó y tampoco va a estar. Puede entrar Cucurella en la defensa. Havertz, que fue suplente en el Bernabéu, el alemán, parece que va a formar parte de ese tridente ofensivo con Sterling, con Joao Félix, y vamos a ver cuál es su potencial. Se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para algo más de 40.000 espectadores. Va a haber en torno a 1.600 aficionados del Real Madrid en las gradas. El Madrid va a vestir con medias negras para no chocar con las blancas del Chelsea. Ha llegado esta mañana Florentino Pérez, que ha estado viendo al equipo y que luego ha asistido a la comida de directivas, y también parece que el rey emérito Juan Carlos I, que hoy va a comer con Carlos III, va a asistir esta noche a presenciar el encuentro.
Perfecto, pues perfectamente contados todos los detalles del partido, previos al partido, os escucharemos con mucha atención en tiempo de juego. Miguel Ángel, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament.
passem la vida esperant estar bé? A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Ara és el moment d'obrir el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y amb el Miguel Ricola. Miguel.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Bueno, si el objetivo de Laporta era con el ataque al Real Madrid conseguir que se hablara sobre todo de eso y menos de otras cosas, Emilio sin duda lo ha conseguido, ¿eh?
Este abonado ha cambiado de número o tiene su centralita averiada. O sea que... No, es que, Joan, te lo digo de verdad, no me interesa nada. Nada. Es verdad, es cierto que... Tal y como comentamos ayer en todas las tertulias, una gran, digamos, operación de despiste, una gran operación de tinta de calamar, una gran operación de unir todavía más o mentalizar todavía más o estrechar todavía más los lazos de no nos moverán y aquí estamos y aguantaremos lo que sea, y que hubo, evidentemente, una falta absoluta y total de un puntito de crítica. Yo y hoy pues ya se ha demostrado cuál era el objetivo real de toda esta comparecencia, que hábilmente quien la organizó, quien la planeó, quien buscó el timing y tal, pues debe estar orgulloso porque el show ha surtido efecto. Pero yo sigo pensando que durante 2 meses el Barcelona, y cuando hablo de Barcelona hablo del Barcelona, la actual junta, las juntas anteriores, los presidentes, los 117 abogados de cada presidente, los 435 asesores de imagen y DIRCOMS del Barça y los demás, han perdido una oportunidad brutal para hacer una cosa distinta. No sé, yo no dejo de imaginarme, la verdad, una comparecencia ayer de los 4 presidentes y diciendo humildemente, bueno, pues por si... Tal vez sí que nos equivocamos, tal vez sí que erramos el tiro, tal vez sí que escogimos a la persona inadecuada, tal vez sí que el dinero es excesivo, tal vez sí que nos dejamos engañar, no sé, un puntito de esos. Y ocurriendo eso, yo creo que se desmonta casi todo o muy buena parte de todo este caso Negreira. No es así, fue Pit y Cullons, fue Palante, fue Tinta de Calamar, fue... La comparación esa que ahora ya veo que ya me temo, no, ya dije anoche que yo tenía la sensación de que a partir de hoy televisiones, periódicos, radios y tal van a empezar a sacar todos los muertos y nunca mejor dicho de unos y otros, y la verdad me parece bastante triste todo.
Pues sí, Miguel, porque hemos entrado en la fase esa del y tú más, ¿no? Y el Madrid entra al trapo y el gobierno entra al trapo y bueno, embolica cazafort.
La fase esta de que Franco era el Barça, no podía ni imaginar que llegara a salir. Esto ya supera todas mis previsiones y a partir de este momento estoy preparado para cualquier cosa. Coincido con Emilio, es que la inmoralidad o la indecencia de llegar a acuerdos económicos con una persona que tenía responsabilidad en el Comité Nacional de Árbitros no ha quedado acreditada ni justificada en ningún momento. Entiendo que Laporta estuvo en el doble papel de presidente del club y de abogado y defendió la postura del club como la haría cualquier profesional contratado para hacerlo. Y la reacción del Madrid pues fue justo lo que quería que pasara a Laporta, porque a partir de ahora yo, sinceramente, barbaridad más grande en el mundo que me digan que Franco era el Barça, no la vio en la vida.
Porque Emilio, contestará la pregunta, la gran pregunta, que es por qué el Barça ha pagado durante tanto dinero al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros sin hacerte daño, era imposible, ¿no?
No, era no. Parece ser que es imposible. A ver, yo creo que esa pregunta o esta parte de la disertación todos coincidimos en que es muy complicado y tal, pero yo lo que estoy reclamando es el puntito de humildad, ya. El puntito de reconocimiento, el puntito de, a ver, una cosa, el puntito que todo el mundo, incluso los más forofos socios y culés, pueden estar pensando. Insisto, yo no bromeo cuando digo que puede haber muchos miles de seguidores del Barcelona, incluso de votantes y de locos de seguidores de Laporta, que deben de pensar de vez en cuando: hemos gastado 8.5 millones de euros y ni siquiera hemos comprado un partido. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé si las respuestas que nos planteamos todos, que insisto, después de que un montón de periodistas preguntaran, ninguna de ellas se ha resuelto o se ha clarificado. No sé si la línea de la postura de Laporta y del Barcelona y de sus expresidentes debe ser resolver eso, que debe ser así, porque la comparecencia después de 2 meses debe servir para esto. Pero insisto, pero el puntito de humildad, el puntito de reconocer de que el error existe, que el atrevimiento existe, que la persona es equivocada,
que no deberíamos haberlo informes, hecho, ¿no?
Que los informes son desastrosos, que el dinero es apabullante, ¿me entiendes? O sea, yo he hablado con 2 personas que estaban en staffs técnicos altísimos en esas temporadas, y las 2 personas cogían los informes cuando se los daban y los tiraban directamente a la basura. Directamente a la basura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese punto, insisto, yo, la estrategia parece ser que está surtiendo efecto, que han planificado el Barça y su gente, pero yo sigo pensando que la aparición de los 4 presidentes con sencillez, humildad y diciendo nos hemos equivocado hubiera sido arrasador para todas las especulaciones, creo.
Sí. Bueno, para encontrar respuesta a esa pregunta, Miguel, tendremos que esperar a que la justicia avance, ¿no? O igual bueno. y así.
Bueno, es que son 2 cuestiones distintas.
Yo temo la UEFA, temo mucho a la UEFA, ya. Yo de verdad.
Yo creo que son 2 cuestiones distintas. La justicia creo que no va a poder demostrar absolutamente nada que el Barça haya comprado ningún partido y ningún...
Pese al papel, no. Pese al informe de la Fiscalía, que es aterrador.
No, sí. yo hablo más del tema del dinero, Miguel, de la administración desleal.
Bueno, la administración desleal ya lo iremos viendo, pero... lo que hemos conocido de la inversión no justifica semejante gasto, la verdad. Eso es una evidencia, por lo que te dice Emilio, de que los que llegaban los informes los tiraban, y por lo que dijo ayer el presidente, que los informes estos los tiraban el tesorero y el vicepresidente.
No, es que Miguel, aunque lo repartas en 18 años, como reclamaba Laporta, es 500.000 euros al año por informes. Oye, mucho dinero.
Creo que salen 2.500 euros por informe.
Si a mí me hubiera pasado esto en la vida, hace mucho tiempo que no escogería el teléfono.
Estarías haciendo informes, ¿no?
No, y no mirarías, Miguel, y no mirarías el precio del vino.
Nada.
Claro, en vino te gastas... Tocas buen material, ¿eh?
Y es muy generoso,
Es el único vicio, que tengo, porque antes tenía el de fumar, pero también me lo quitaron de cuajo, de manera que no tengo coche. O sea, lo único que gasto es en vino, que es un poquito mi gasolina o mi gasoil.
Está molt bé. Doncs salut, amics. Emilio, Miguel, gràcies, ¿eh?
Bueno, hasta luego, Juan.
Adéu, seguim.
Diumenge, el Barça farà una altra escala per arribar a guanyar la Lliga. I ho seguim vivint amb l'equip de referència de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Des de l'Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Josep María Minguella,
Petón,
Maldini.
Tiempo de juego.
COPE, estás informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La calle
recató tu nombre. Anem amb la informació de l'Espanyol, que prepara la final de divendres contra el Cádiz. Ha parlat avui Keidi Vare. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, avui han tornat als entrenaments, ja, com dius, amb el cap
al partit de divendres i després ha parlat Keydy Barre pels mitjans del club. L'albanès ha estat molt contundent i ha definit el partit contra el Cádiz com un partit a vida o mort, però confía que tirarán andaban a esta situación.
Partido de viernes para nosotros es como vida o muerte. Nosotros estamos entrenando solo para eso porque solo tenemos ese partido en la mente y vamos a ir a por todas para sacar los tres puntos. Nosotros vamos a ir con todo y vamos a sacar esto adelante sí o sí. Y esto que no queda solo con palabras, pero con hechos en el campo.
També ha aprofitat per donar valor a que l'afició doni suport a l'equip en aquests moments dolents.
Ellos son los que nos empujan, están en los buenos momentos y en los malos, que lo más importante es cuando están en los malos y ellos ya están ahí, se empujan en todo. Yo no tengo que decir nada a ellos porque ellos saben muy bien y han estado siempre allí.
De fet, avui el club ha tornat a llançar una nova promoció per intentar que el RC Stadium sigui una olla a pressió davant el Càdiz i tots els socis i abonats podran adquirir una entrada gratis en cas dels socis és acumulable l'entrada que tenen per temporada. També es podran comprar entrades entre 10 i 20 euros i, com ja és costum habitual en els últims partits de l'Espanyol, els menors de 15 anys tenen entrada gratuïta.
S'ha d'estar al costat de l'equip divendres que se la juga. Paula, gràcies.
A tu.
La notícia al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
És que es presenten al·legacions per la sanció al Tati.
Sí, ara fa 24 hores ho dèiem, ahir a la tarda ho vam confirmar i, efectivament, el Girona que presenta al·legacions a la targeta groga que va veure el Tati Castellanos, el nou del Girona, el diumenge davant l'Elx i que fa que, a hores d'ara, hagi de complir cicle de sanció en el proper partit, que és el proper cap de setmana davant el Valladolid. Veurem si pot jugar perquè, si no, haurem de veure qui ha de fer de nou. Tornaríem a que Estuani seria la probabilitat més normal sigui titular. Fa molt que Estuani no és titular amb el Girona, però és que el Girona està gairebé en quadre en quant a la columna vertebral de cara a aquest partit. David López lesionat, Borja García lesionat, veurem si poden arribar, i Ángel Herrera, que fa molt que està a la infermeria, i a més Santi Bueno està sancionat, és a dir que com a mínim l'eix de la defensa haurà de ser nou. Veurem si tornen els defenses habituals en l'època sobretot de segona com eren Bernardo i Juanpe, però la notícia és aquesta, pendent de si li retiren aquesta groga al Tati Castellanos.
9 i les 4, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Albert, afortunadament la lesió de Brines al final no és tant, no?
Sí, queden unes 15 al peu esquerre. De moment és baixa, perquè recordo que tenim jornada de la Lliga Endesa entre setmana per demà jugar a Granada i, com diuen els comunicats mèdics, l'evolució marcarà la disponibilitat, en aquest cas, d'Àlex Abrines pels propers partits del Barça, que recordem té doble compromís, tot i no tenir jornada europea aquesta setmana. Dimecres, Granada, i el cap de setmana, concretament el dissabte, rep el Gran Canària de Jack Alakovic al Palau Blaugrana. La resta, també pendents de com evolucionen Jan Vesely i Corey Higgins, que són els tres damnificats de la gran victòria al Clàssic el diumenge al Palau davant el Real Madrid.
I demà haurem d'estar pendents del Joventut i del Manresa.
Sí, del Joventut, que pot tornar a una semifinal europea 15 anys després. És Eurocup, és a partit únic davant el Hapoel de Tel Aviv. I mira, deixa'm, perquè el Baxi Manresa és a punt de sortir cap a Tenerife. Demà és un partit absolutament determinant, el millor de 3 aquesta eliminatòria de quarts de final. Cadascú ha guanyat el seu a casa. L'eliminatòria es decideix a Tenerife demà a partir de 8:45 del vespre. A les 5 agafa el vol el Baxi Manresa, viatgen tots els disponibles, tot i que Harding és dubte. Acaben de sortir del forn declaracions del Baxi, Dani García.
És un partit, anirem a totes, tant nosaltres com ells. Llavors, una mica, la clau serà els petits detalls, no? Jo crec que els petits detalls seran, bueno, marcaran la diferència en els partits com aquests, així que és bàsicament a vida o mort, i hem d'estar, pues, per poder fer aquestes coses bé, hem d'estar concentrats als 40 minuts i fer les coses que creiem que hem de fer per superar el Tenerife.
Pendents del Bax i del Joventut, el dijous arrenca el play-off de la Lliga Endesa. A veure si a finals de setmana podem sentir un jugador del vestidor del primer equip del Futbol Club Barcelona. Batllori.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I avui pendents del Granollers, en handbol. Quarts de final, tornada de la EHF. A 8:45, Flensburg-Granollers. Els alemanys que porten un 30-31 d'avantatge de l'anada. Aquest és Antonio Rama, el tècnic del Granollers.
Sabem de l'extrema dificultat, sabem de la qualitat dels seus jugadors, de la dificultat del camp contrari, del fet de que ells siguin organitzadors de la futura Final Four, però la il·lusió no es atreu ningú. I el fet de que hagin fet el partit d'anada que vam fer, penso que també ens dona aquesta confiança, doncs, per afrontar aquest partit amb moltes garanties. L'equip està, doncs, amb moltes ganes, molt preparat, i tant de bo siguem capaços de donar-li la volta a l'eliminatòria.
El Joan Àries es passeja pel Vilas i aprofita per informar de tenis a Esports Cop.
Tornem a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona, Juan, que tenim a la pista central jugant a Feliciano i després ha de jugar Alcaraz avui.
Sí, Alcaraz contra el portugués Borges, actual campió al Alcaraz murciano del Godó, número 2 del ranking ATP mundial, ganó en Buenos Aires y en Indian Wells, consiguió el número 1, después cayó eliminado en semifinales ante Sinner en Miami y de esta forma perdió el primer puesto ante Novak Djokovic. En caso de clasificación, Alcaraz se enfrentará al vencedor del partido que cierra la jornada en la pista central, la pista Rafa Nadal, y que enfrentará a Zapata contra Bautista. Anteriormente eliminados Verdasco, Munari y Ramos, clasificados Casper Ruud, el número 4 del mundo y uno de los favoritos, Swarman también clasificado, Feliciano López está en juego en la pista central, pierde un 7-0 contra Goffin, y Alejandro Davidovich en la pista número 2 está ganando en este caso un 7-0 contra Echeverry.
¿Hay algún sitio disponible por ahí que me paso luego o qué?
Sí, todavía. Está a buena entrada, por cierto. A pesar de que seguimos con nubes, hacía un poquito de viento que molestaba principalmente por la mañana a los jugadores, pero finalmente parece que ha amainado. La entrada es buenísima, a pesar de que, sobre todo, el reclamo va a ser, a partir, cálculo, sobre las 4:30 más o menos, el debut del vigente campeón, el Alcaraz, el Carlos Alcaraz, el tenista murciano.
Vale, luego nos vemos. Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hail, superstar.
No, por favor, sisplau. No, es que hem caigut al parany.
El tema no és si el Madrid era un equip del règim o si el Barça va pagar o no va pagar a Negreira i per què va pagar o va... No, hem caigut a la trampa, hem caigut al parany. Avui hi ha un partit de futbol. Chelsea-Madrid, ja està. Tot el que no sigui el focus aquí és donar-li voltes i més voltes i més voltes al tema. Però...
I Nàpols-Milan també.
I Nàpols-Milan també. Però, per cert, no hi ha molts documents de Santiago Bernabéu a les xarxes socials, de paraules, de testimonis de veu del president del Madrid, però n'hem trobat alguns. La veu del vídeo no és la de Bernabéu. Aquesta és, pels més curiosos, l'autèntica veu de...
Aquesta sí, eh?
Aquesta sí, el dia que Miljanić va arribar a la banqueta del Madrid.
Tengo admiración a las personas que en su profesión tienen una locura. Este es un hombre que tiene una afición al fútbol, que puede estar 10 horas seguidas hablando de fútbol con 50 pelmazos que se le acerquen. Es algo que tiene ese vicio.
Hi ha un molt bo també d'un descans d'un partit al Bernabéu. Don Santiago, va Mari Carmen Izquierdo, Don Santiago Bernabéu, 0-1 al descanso, ¿cómo lo ve? Pues 0-1. Sí. Más claro agua. Última hora, arrenca Pau Lavadós amb victòria a Stuttgart, 6-1 contra Kasatkina. Estrena cos tècnic la tenista empordanesa. No han acceptat les al·legacions de Ferrari a la sanció a Carlos Sainz Jr. i tenim pollastre a la Lama. 7 jugadores acusen el cos tècnic d'un presumpte delicte sexual. Les altres es desmarquen i diuen que no.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes. Ha aconseguit la porta desviar l'atenció del cas Negreira hasta el 50%. Si l'Espanyol guanya el Cádiz se salva, sí, 56%. Es poden superar el Girona al 51 punts de la temporada 17-18, 60%, no. I avui, Chelsea-Madrid al tiempo de juego.